Les 4 i 6 minuts tenim una hora per davant realment interessantíssima, perquè saben vostès que els dilluns hi ha una cita en aquest programa que ens agrada molt, que és quan agafem aquell rellotge del temps i el comencem a girar amunt i avall, no? Perquè això ens, d'entrada, ens porta a pensar que ràpid passa el temps, no? Perquè un es troba amb històries que les tenim allà a tocar, veritat, i que quan obres els ulls i mires quant de temps ha passat, et quedes una mica sorprès, no? Per exemple, saber que ja fa 19 anys, aquest dissabte va fer 19 anys que va morir Terenci Moix, és una cosa que crida molt l'atenció, no? Perquè sembla que va ser pràcticament ahir, no? Avui en parlarem dins del nostre tal setmana com aquesta d'en Terenci Moix, amb un dels seus grans amics, i els ben asseguro que això ho sabem directament perquè ens va tocar xerrar amb els dos moltes vegades, moltes tardes, el Terenci Moix i el Boris Izaguirre. Estarà amb nosaltres el Boris Izaguirre en 30 minuts en aquest programa, en un dia en el que remenem també el Manel Barceló, el gran actor català Manel Barceló, i també el gran músic català Dani Nelo. Serà el nostre tal setmana com aquesta, que començarem d'aquí una estona, en aquesta casa, que no és ni de lloguer ni de compra, perquè si l'haguéssim de llogar o comprar, senyor Duelo, tal com estan els preus ara mateix. Bona tarda, senyor Duelo.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Com està?
És un plaer.
Tot bé?
Tot bé. Bueno, tot bé depèn del que em preguntis.
Clar. Home, li hauria de preguntar per l'economia.
Tot bé, queda molt bé.
Per comprar pisos, per vendre pisos, per llogar-los.
Pues això va bé. Això va bé. Després ja vindrà... Ja a dintre hi ha coses que no van tan bé, com la llei de vivienda i aquestes coses. Però el que és l'activitat comercial, la de llogar, vendre, molt bé, molt bé.
Podem parlar una mica de tot plegat, no?
Perquè fixis,
nosaltres tenim... En aquest programa d'entrada es diu tot anirà bé. És a dir, que ja...
Ah, bueno, pues ja està bé.
Si se n'adona ja de per si tenim una base, un punt de partida positiu, no?
En futur.
En futur. Una altra cosa és que una persona que vostè i jo coneixem, i els nostres gent també, com el Gonzalo Bernardo,
fantàstic,
és la nostra referència econòmica en aquest programa, sempre ens diu que, malgrat tot, les coses aniran bé dins del sector de l'economia.
Sí.
I avui hem començat el programa saludant la regidora de Turisme de Roses, perquè efectivament hem vist que venen com 60 creuers que estaran allà. A Palamós i a Roses estan molt contents, perquè són 60.000 persones. Vull dir que per esmorzar tenim una tassa de pessimisme brutal a nivell econòmic perquè ens agafa por la guerra i tal. Després tenim altres coses que ens animen una mica més. Vostè en quina de les dues tasses es queda? Està optimista? No ho està?
Com... Bueno, jo no sé si sóc una mostra, però jo sóc optimista des de que n'he nascut. És a dir, jo quasi no sé ser pessimista, que igual pot ser
això
dolent.
Està molt bé, és una sort.
No en sé. Jo sempre veig la part plena de la botella, sempre crec que lo impossible és coses que tardes una mica més, sempre crec que lo impossible és solament mentre ho sembla. Uh-huh. De fet, a mi tota la vida m'han dit... boig. I jo sempre dic que si no te llaman loco és que no estàs haciendo algo importante. I per tant, sempre ho veig amb tot en positiu.
Doncs deixem que li pregunti d'una altra manera, en quina bogeria està ficat ara mateix?
Pues en 10 o 12, en 10 o 12, perquè ja no... Això és com una droga. O sigui, primer t'emociones i t'apassiones amb una cosa, després et sembla ja que en fa molt de temps que vas bevent whisky o vas bevent llet, és igual, doncs ja vols més, no? Jo crec que en aquest moment el que em dona més energia, i pels que no m'escolten i saben quina edat, tinc 72 anys, i la gent em diu, d'on la treus l'energia? Doncs la trec de la passió. Si hi ha algú que m'agrada, de fet ja fa anys que no treballo, només disfruto, i si és algú que m'agrada, m'hi poso a tope, i si no, no ho deixo i no em molesto.
Com és el màxim responsable de la principal institució immobiliària a nivell espanyol i a nivell català, efectivament, no?
I a totes...
El senyor Gerard Duel és el president del Consell General Coapi d'Espanya. Un sector que, de veritat, ens dona moltes alegries d'una banda i moltes preocupacions per una altra. Parlo a nivell de carrer, parlo
sí,
a nivell
sí, de carrer,
persones
de carrer, sí.
Que volen llogar un pis o sí, que volen sí. Comprar-se un pis, no?
Sí, sí. Sí, sí. A veure, deixa'm dir-te una cosa prèvia, però, perquè així als oients, si els hi aporta sempre alguna cosa que aprenen, és bo. Aquest sector, fins a l'any 2000, eren només els representants eren col·legiats. Uh-huh. I l'any 2000 es libera, llavors comencen els associats no col·legiats. Jo, per primera vegada de la vida, sóc el primer català que amb 70 anys presideixo el Consell General de los Colegios Oficiales de los Agentes de la Propiedad Inmobiliària, que
caram.
Em costa aguantar la respiració. I després, per primera vegada, tot el resto que no són col·legiats i que poder tradicionalment estan no enfrontats, però que no ho veien clar, sobretot a fora de Catalunya, pues, totes les associacions, federacions, s'ajunten amb una confederació nacional de gentes i empreses immobiliàries que també la presideixo. El qual vol dir que em sento bastant representant del sector, el presidir els col·legiats i els no col·legiats. I aquests són gairebé els 35.000 que es pot estar en aquests moments estimant que som. Dit aquest preàmbul, clar, veig a vegades pues, postures molt diverses, tant en territoris, com pensem a Catalunya, com pensen els altres llocs d'Espanya, com pensen els col·legiats, com pensen els associats, i tot és ric i tot és, diguéssim, contradictori. I això reflexa la societat. Si comencem, jo ara estava parlant de dalt a baix, si ara parléssim, com tu has indicat, de baix a dalt, del carrer, doncs pues el carrer, pues, diuen, jo a vegades ho dic... Oye, colegio de abogados, coño, abogados. Colegio de arquitectos, coño, arquitectos. Colegio de administradores de finca, bueno, administran finques. Però, i així podem anar seguint. Però quan dius colegio de la propietat immobiliària, ah, això què és? Perquè, clar, aquests són els comissionistes aquests que venen i després ja no els veus mai més i aquests apareixen i desapareixen. Home, jo que sóc president del Col·legi de Barcelona, que és el més gran, més del tres vegades el segon, i també era del Consell Català, i jo soc del Consell General, i bla, bla. Vull dir que la figura de la gente de la propietat immobiliària és com el metge de cabecera, que tindria que resumir-ho tot. I el qualsevol problema d'habitabilitat de l'home del carrer, en vez de dir, oye, coneixes un arquitecte que em faci la casa? I un constructor va així a la gente de la propietat immobiliària, que és el metge de cabecera, i li pregunti a ell, no? Pues aquest és el problema que hi ha al carrer, que hi ha una mica de tot, i hi ha de bons, de dolents, que es formen, que no es formen, que tenen seguros per cobrir els seus errors, que no els tenen, i aquí podem entrar, perquè el que la paga és el consumidor de la calle.
Perquè no podem parlar del mercat immobiliari, no? Hauríem de parlar dels mercats immobiliaris en funció del lloc on visqui un, dels diners
molt
que tingui, de tot,
molt
no?
Transversal. Mira, primer transversal territorialment. No és el mateix estar disputant un pis o un immoble a Barcelona que l'àrea metropolitana, que la gran àrea metropolitana, perquè, a veure, si ens equivalem a Madrid, des del franquisme no ens van permetre créixer com li han permès a Madrid. I llavors vol dir que si aquí tinguéssim la mateixa àrea, gran regió, com té Madrid, que és 6 vegades més grossa. Per tant, a l'àrea metropolitana nostra, rebobino, el Barcelona de l'Ada Colau és 1,6 milions. La Barcelona de l'àrea metropolitana, 3,4. La gran Barcelona que equivaldria a Madrid, que aniria de Mataró a Vilanova, serien uns 4 milions i mig dels 7. Per tant, primera diferència. Però és que si a més parles de Manresa, de Berga, d'Olot i de tal, no és el mateix. Això en territorialitat. Si parles de Catalunya, tampoc el mateix que Jaén, etc etc. Si anem a la transversalitat de la tipologia de l'edifici, no és el mateix. La crisi que ara tenen els locals comercials, de les que no tenen les oficines, o el residencial, que es diu, o l'equipament comercial. Hi ha especialistes al mercat amb això, amb pisos i cases per a les famílies. Però hi ha especialistes amb oficines, amb equips comercials, amb industrials. I cada món d'aquests, i tenir dit dos només de nivells, diguéssim el geogràfic i la tipologia, i encara n'hi ha més, canvia tot.
Anem per la primera Barcelona de la que feia referència vostè. Per
aquí Ada Colau.
La d'Ada Colau, la de Barcelona. Barcelona.
Anem bé.
Digui'm una cosa, per què costa tant ara mateix trobar pisos de lloguer? Perquè bueno, a tot arreu estic veient que hi ha menys pisos de lloguer, no, en el mercat.
És una raó que ve de diversos conflictes. El propi de la ciutat. Som una ciutat limitada pel mar i per la muntanya i no és el mateix el Sant Cugat que Barcelona. No som tan planers com altres. Per tant, ja geogràficament, ja és una ciutat, jo aquí he viscut a, bueno, gran ciutat, i jo crec que he viscut a les tres grans, viscut a tres o quatre de les ciutats més grans del món, he estat a Tòquio, he estat a Nova York, i he estat a Lima, solament el barri de Miraflores, el poses, és Barcelona, i són 12 barris. Per tant, primer, les limitacions pròpies que fa. Segona, la moda, és a dir, Barcelona es posa cap endavant de la talent, de la tecnologia, del PropTech, de tot el que és les noves tecnologies, el 22 i tal, du molta gent jove. Clar. I aquesta ja tenim un segon conflicte. La tercera és la pròpia alcaldessa o l'alcaldia que es revela que aquesta ciutat tingui un desequilibri turístic, que jo no el critico amb algunes coses. Però, bueno, les mesures que es posen per curar l'enfermetat pues, tenen el que se'n diu efectos secundaris. Aquests efectes secundaris és que, al posar aquestes mesures, anem un moment per la construcció. Tu no llogues si no construeixes, i molts construïen per llogar. Si tu ja dius que des d'ara tot el que construeixis té un 30% que sigui de vivienda assequible, oficial, i els números traslades al sector privat, un problema econòmic de compte d'explotació que no assumeix el sector públic, doncs els constructors deixen de construir. Es havien construït 20 i pico mil viviendes, s'han construït 7.000 aquest any. Llavors ja, quan la construcció va menys, els llogaters a mesura ja pugen, perquè hi ha menys molt demanda, poca oferta. Una altra raó. Una altra raó, diguéssim, la pròpia lluita de que molts apartaments turístics a l'estar limitat duen la seva oferta a tornar a ser residencials. La qual tot això, hi ha una descompensació que fa que els llogaters busquen les seves rentabilitats.
Clar. O sigui, que el sector està desconcertat.
Sí,
jo agafo tot, ho fico dins
ara
una...
Ara cada vegada menys desconcertat i més clar veiem què és el que té que canviar. Esperem que les pròximes eleccions del mes de març donin una mica més d'aire a veure què hem de fer. Barcelona no va bé, això estem d'acord amb molts, aunque hi hagi coses que tots a mi m'agraden les bicicletes, no? Però no anem bé, no anem bé.
Vaja, veig que la Barcelona de Colau no li agrada massa.
No. Bueno, és que és públic.
En què s'equivoca?
És públic. Li han posat un pleit, l'han pagat entre 3 o 4, i està als tribunals, i els tribunals diran... Ella deu saber que, perquè ha fet declaracions que jo ja he dit en públic, són falses, que ha dit, els immobiliaris, tots els pleits que em posen, pues no els guanyen o els retiren. No, senyora Colau, no. Els pleits que li hem posat, cap dels que hem posat tots nosaltres, l'Associació de Constructors, l'Associació APIS i diversos que els hem fet, com per exemple contra aquesta llei del 30%, encara està als tribunals per dir, i creiem que guanyarem, i llavors poder a vostè ja no estarà a l'alcaldia, poder sí. Hi ha coses que fa bé, que no com a ciutadà puc opinar. Però el sector immobiliari, pot ser un altre, ha estat tot el dia reunit amb el sindicat de llogateres, que fa 4 dies no els coneixia ningú. I nosaltres duiem 70 anys d'entitats públiques i ni el Col·legi d'Administració de Finques, ni els APIs, ni els arquitectes, ni l'Associació de Construïdors Promotatal, apenas ens han convocat. I des de logo, no amb la freqüència i d'apoio que fa amb el sindicat de llogateres, que és en el fons un Comú Podem i que fa molt populisme i moltes històries, que està molt bé que digui el que diu, perquè és la seva idea, però nosaltres no ens ha convocat. I quan ha fet lleis, jo puc dir, no solament és de la Colau, també de la Generalitat, és a dir, també li toca, que no ens han convocat a lleis o a borrador de lleis, que quan ens han convocat ja estaven a la taula. És a dir, hi ha un llibre que es diu La ciutat de les professions, de Jordi Lodec, que explica que els que manen a la ciutat han de tenir en compte el que ara entenem com a col·legis professionals. Barcelona som tots, i els professionals nutrim els polítics, que no tenen idea de cada una de les coses. I fa ja uns anys que realment els polítics no tenen en compte els grups professionals de cada àmbit, ni mobilitat ni tal, perquè poder els fa molèstia i escolten més polítics que potser no tenen idea.
En aquest programa, efectivament, no és la primera vegada, s'ho pot imaginar, que parlem de la qüestió immobiliària i sempre, efectivament, detectem força reticències amb tot el tema, per exemple, la limitació del preu del lloguer. Sí. Però si ho mirem, i efectivament aquí...
Hi ha una part que jo puc entendre.
Clar, és que segurament
també tinc una part comunitària.
Però permeti'm que li exposi de cara a la gent perquè sigui una cosa tan concreta com el fet de dir, bé, però és que la gent cobra els diners que cobra, tenen dret a viure. No? I ens trobem que, efectivament, els preus de partida dels pisos de lloguer a vegades són una autèntica bogeria. I dius, i això la gent com ho pot fer? No? La no limitació de pisos ens arriba a una ciutat pija? Entén-me el que vull dir, perquè sembla que la gent que no té diners per pagar es veu abocada a haver de marxar.
Sí, ja he dit, estava dient que hi ha uns principis socials que com a persona i dirigent No m'hi puc negar. Clar. Però és que els principis socials són molt populistes, queden molt bé. Després ve la implantació. Escolti, és el govern, que per això paguem els nostres impostos. És les autoritats públiques que s'han de fer càrrec d'aquesta part o la que li toqui social. No l'han de traslladar tota al sector privat. Miri, com hi ha gent, una necessitat social, a més de pagar tots els impostos tal, també vostès es fan càrrec d'aquí, del 30, del 40 i d'això. No, escolti, anem a fer uns convenis públic-privats, com es fan a tants països, on aquest repart, d'aquest equilibri social, el fem públic o privada, no solament privada. Aquí comencem els problemes. Que després, tècnicament, per no cansar els oients, venen més coses. Si tu fas una llei que no, com he dit abans, no la prepares amb els professionals, els índexs... Escolti, no és el mateix un llogater, el lloguer que té que haver amb un principal sense ascensor que amb un octavo sense ascensor. I no pot ser els mateixos índexs. I no pot ser el mateix un senyor que ha invertit 30.000 en rehabilitar un pis que un senyor que no ha rehabilitat i que...
Com està el pis, en definitiva?
No? Això són índexs. I podria parlar en 30. No vull cansar ningú. Però és evident que si no ens assentem i amb els professionals, que no crec que la senyora Ada Colau en sàpiga massa d'això, aunque aquests dies haurà tingut ocasió de tenir un curs intensiu, es posin a fer. Per tant, amb això vull donar unes pautes, és a dir, no, és que sobre la frase general de que els meus fills, jo tinc 5 filles i han tingut que marxar algunes de Barcelona, 3 d'elles, perquè no poden pagar el que avui poden guanyar, ja, i ho lamento, però jo no parlo per la frase popular, parlo per la implantació d'aquests tractes, i la senyora Ada Colau no demostra ser una bona alcaldessa en aquest aspecte.
És curiós, perquè em recorda una mica això, senyor Duelo, el conflicte que ara mateix, una mica, hi ha entre la Conselleria d'Ensenyament i els sindicats, no? O sigui, sí. Perquè en moltes ocasions el que estan acusant a l'administració és de manca de voluntat a l'hora de negociar. Jo crec que vostè una mica està dient el mateix, que hi ha coses a les que sí que està d'acord i que li agradaria formar part de la solució a aquesta situació que tenim a la ciutat de Barcelona. M'equivoco?
No, gens. Ho has acertat, tot i que jo no sóc un expert en altres sectors, aquest mimitisme, però es deriva del que he dit fa un moment. Miri, l'Enric VIII no solament tallava caps, va crear el primer, en 1530 i pico, va crear el primer col·legi oficial, perquè va entendre que per dictaminar sobre metges ho havien de fer els metges. I des de llavors va haver un auge amb col·legis professionals que assessoraven els polítics. A partir d'aquí del 2000 i pesa el polític, els polítics en general, sigui la Generalitat, sigui el govern nacional o sigui l'alcaldia, creuen que no és tan necessari, que és més important que, a lo millor, el regidor d'educació era perit agrícola i a lo millor el ministre d'Agricultura pues era un enginyer. És a dir, això, jo tinc uns exemples que de la Generalitat, de l'alcaldia i tal, que quasi és un 1 o 2 que certa posar-lo. Mentre que hi ha altres països on els 12 són especialistes del seu. Clar, si no ets un especialista, home, consulta els col·legis especialistes. I aquí passa a la Generalitat i en tot. Passa que no s'està prioritzant bé, no s'està administrant bé o no s'està conversant lo suficient perquè aquestes coses que vostè ha mencionat no passin entre l'ensenyança, no passin... Jo no vull personalitzar, perquè no ho faré aquí en públic, però amb algunes ministres que tinc la sort de parlar-hi i algunes altres direccions generals que tinc també la sort de tenir una bona relació... Jo denuncio la falta de qualitat de relació entre els polítics i els professionals.
O sigui, falta de relació, divorci, no? En un moment donat sí, ens està portant aquesta falta de relació, no?
Hi ha gent que està, no es duu bé, no? I dura tota una vida, eh?
Clar, clar, no és...
Hi ha matrimonis que no es divorcien i es duen pitjor, eh? Que si això, sí, són matrimonis mal duts, no?
Vostè deia ara fa un moment que té 3 filles que han hagut de marxar de
la ciutat
perquè no podien fer front.
Sí, és a dir, una Fontpineda, l'altra té que viure gairebé fora, i en fi.
Aquest és el consell que li dona una persona jove que vol independitzar-se a dia d'avui?
No, no són consells, es van per mercat i diuen, papa, no sé, no tal i qual, resulta que aquí em costarà tant, i tot i que jo els hi puc trobar, perquè tinc, a més, una agència, la meva senyora té una agència i troba... No vull fer aquest programa molt tècnic, eh? No el vull fer molt tècnic, però sí que li puc dir que se va per barris, no? I algun barri sí que pots trobar coses de 1.000 euros. amb alguns, però, a veure, no vull mencionar perquè semblarà que aquells barris siguin de menys. Hi ha uns barris cada uns, però el que podríem dir enxample, puestos més assequibles, no tenir-te que anar als barris quasi perifèrics, els que rozen el Nudo de la Trinitat, el Plaça Cerdà, en fi, hi ha més perifèric, costa. Llavors, també, si ells volguessin viure a Barcelona imprescindiblement, bueno, podrien viure a Badalona, ja no ho diré, perquè ja puja, no?, ja, de preu, però...
Déu-n'hi-do, eh? Sí. És a dir, un pis, no sé, 70 metres quadrats.
De quants?
70, posem per cas, un parell d'habitacions, sí, no? Allò que un digui sí, una parella amb un nen,
i
no?
I un trastero, sí.
I, bueno, trastero ja no sí, sé sí, dir-li. Sí, ja, com a mínim, sí, fem sí, dos habitacions, una cuina, un bany,
ja,
no?
Ja està.
Això a Barcelona avui quan costa?
Home... Sí, com ara
més o menys,
puc dir. Sí, sí. Mira, a Barcelona canvia molt, jo per res, per euros metro quadrat, eh? Canvia molt. Pensa que al Passeig de Gràcia pues, havíem estat a 14.000 de venda, eh? És que potser de lloguer, si de venda, jo tampoc amb lloguer, estic un gran expert, en venda tinc més els números al cap, i normalment quan em demanen datos molt precisos envio algú del col·legi perquè és més fàcil. Però dintre d'acceptar aquesta proposta, sí que puc dir que de 700 a 1.100 has de buscar molt, eh? De 1.200 a 1.500 trobes, però clar, 1.500 si és, depèn, si és una sola persona, dos que comparteixen, dos un matrimoni que els dos treballen, ja ten. Moltes coses a la que s'abans ja te'n vas a 1.700, 1.200, això. Dius dos habitacions o tres. Mira, tant no et sabria dir, però es produeix el següent. Una habitació és més barat que dos. Dos és més barat que tres. Tres, és, en proporció, és més barat que dos. Va pujant, perquè bueno, pues, els d'un es lloguen ràpid, perquè no, són més baratos, es lloguen no, ràpid. De dos et costa més de trobar, perquè són més baratos. De tres ja has de compartir, perquè ja no són baratos. No. Ja has de compartir, o dos un matrimoni i tal. I això va així.
Aleshores, si jo avui busqués pis a Barcelona, vostè que ho sap tot d'aquest món, quin em recomanaria? Que comprés? Que llogués? Que...
Home, ara és un bon moment per comprar. Això el Gonzalo Bernardo us ho deu repetir. El Gonzalo Bernardo diu estamos en los felices años 20 del siglo XXI.
Sí, sí que ho diu,
de
los sí.
Anys, clar, que ho diu. I ho diu bé... quan els diners estan, que no costen diners i la seva tant està el diner tan barato, si has de palancar amb una hipoteca que torna allà a uns índexs, no et donaran mai el 100 i el 110 quan donaven abans.
Abans no?
Però bueno, un 60, 70, 80 depèn de les garanties que donis. I com és molt barat el diner, segons, i és bastant car per altres raons, el lloguer, si fent números, dius, escolta, d'acord que... El problema més gros no està... amb el que el Gonzalo Bernardo, l'economia, no. Està en una altra cosa. I el tenir cinc fills, ho puc dir. Avui hi ha dos factors que jo no em vaig trobar, i tu poder tampoc, no ho sé, que són la inestabilitat de vida. És a dir, ara és tan fàcil anar-te al Japó i tornar a viatjar per quatre xavos o anar-te'n a viure sis mesos o un any a altres països que abans, el que anava a Xina, que anava petit, has anat a Xina. Bueno, ara van a Xina i tornen, bueno, ara no pel Covid, però sí que els nostres fills ja no necessiten... hipotecar-se 26 anys en un mateix puesto perquè potser canvien de feina un o l'altre o volen anar a tenir una experiència a aquests temps. Aquesta volatilitat o aquesta sensibilitat de poder viure a França, Alemanya, a tal, de fet, dels 5, doncs jo en tinc una a Holanda, l'altra viu a Viena, i aquests no ha sigut per un problema d'economia, ha sigut per un problema de dir, doncs vull tenir altra experiència. Per tant, comprar una vivenda la fan molts per rentabilitat, per llogar. Tornem, la compro, tinc uns dinerets, la llogo i potser el dia que torni a Barcelona, que tinc uns fills i tal, ja tindré un puesto. Això no es feia abans. El pare ja li ajudava a pagar els fills, el pis, perquè et casaves ja tenies que tenir hipoteca i fills, i casa per preparar uns fills d'hora. Tot ha canviat, ni els fills tant d'hora, ni et cases tant d'hora, ni és necessari una hipoteca tant d'hora, ni saps on vols viure tant d'hora. Per tant, tot això també ajuda... a aconsellar. Què els aconsellen els meus fills? Que en funció de com volen viure la vida, de com, hi ha uns més convencionals, no? I uns altres que no pararan. De fet, en tinc una que no para, no sé on està, no vol estar tres mesos en puestos, si som un altre és d'una ONG. Aquesta no comprarà mai res. perquè se prefereix el lloguer tota la vida. Hi ha un altre que ja té dos fills i dos de la parella, quatre, i han comprat una casa ja per viure amb el jardinet, com van viure a mi a una urbanització. Ja el model del pare els hi va bé, però ja en té 37 anys, no? Ja. Això depèn, i per tant que siguin feliços, que facin, però si has d'aconsellar-te tu, que ja no ets un jovenet, doncs et diria que ara és un bon moment per comprar, perquè com a mínim t'apalancaràs amb pocs diners. O sigui, si tens garanties, és un bon moment. Ara, durant dos anys i mig, que t'ho confirmi en Gonzalo, sí, és un bon moment.
I la pujada dels tipus d'interès, què? Perquè sembla que és imminent, no?
Sí, va pujant, és clar, és que la guerra també, i el virus...
Oh, i la inflació, no?
La inflació ve de moltes raons.
Clar, però l'energia... Si una cosa va bé de tenir el Gonzalo Bernardos aquí, és que estem aprenent una mica.
Home, és molt bo, jo prec d'ell, eh?
I nosaltres, en contra del que semblava, efectivament, el Gonzalo ens ha fet entendre com quan, efectivament, hi ha una inflació disparada, una de les mesures per controlar-la és l'augment els tipus d'interès, no?
Exacte. Jo no em ficaré en aquest camp sabent que si m'escoltarà el Gonzalo, i jo prenc d'ell i a les seves xuletes, contínuament les duc i no les he dut avui. Però, ja ho ha dit ell, és a dir, aquí hi ha moments no solament juga el preu del diner, juga la inflació, que ja veiem a punt de dos dígits, de l'IPC, per exemple. A veure... Jo t'he contestat més des d'un punt de vista més de pare que aconsella, no? Hi ha pares, jo ahir sopava amb un del meu director del banc, que li aconsellava el seu fill, i li vaig dir, tot el que aconselles és des del punt de vista del banc, tio, però hi ha altres punts de vista per aconsellar el fill. Bé, en fi.
Ens faltarà temps. Vull dir, haurà de tornar a venir.
Bueno, el que vulguis.
Haurà de tornar a venir,
eh? Em semblen poques preguntes.
No, home, no. Portem mitja hora de xerrera.
Ah, sí? Ostres, tu.
Portem mitja hora de xerrera.
Doncs m'ha semblat 10 minuts.
Arribat a les 4, doncs això està molt bé.
Quan vulguis. Jo, buscant forats, ens ho passarem bé anar xerrant.
Senyor Duelo, ha estat un plaer.
Igualment, molt agraït per haver-me invitat.
He vist que s'ha quedat una cara una mica així, no? Quan he dit l'anys que fa que s'ha mort en Terenci Moix, no?
Sí, clar, jo no estava escoltant i em sembla... És que em sembla fa 4 dies. O sigui, qué rápido se hace tarde.
Qué rápido se hace tarde.
Qué rápido se hace tarde, tu. Això ho deia el sociòleg Sabater i em va quedar gravat. I a mi, perdona, a mi em sembla que fa 4 dies. A vegades em diuen, escolta, aquest, i aquest, si s'ha mort fa 2 anys, què va, em fa 7. Sí. És a dir, o per la velocitat que jo vaig, o per la velocitat que va a la vida, o per les dues coses, jo a vegades em dono compte que... que el Terenci Moix em sembla que és que fa molt poc que estàvem junts. Sí.
És curiós perquè penso que aquesta secció que es diu tal setmana com aquesta també es podria dir fa 4 dies,
sí,
efectivament.
Sí.
Senyor Duelo, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Molt agraït de nou.
Fem una petita pausa amb el Gerard Duelo. Hem creuat l'equador del nostre programa. Ara fem una petita pausa i posem a jugar el rellotge del temps de manera immediata aquí a Ràdio Estel. Ara tornem.